L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 3 de novembre, destacarem... La descontaminació del pantà de Flix avança a un ritme adequat, segons el govern espanyol. Els municipis començaran a rebre els 10 milions d'euros del Fons d'Industrialització a partir del 15 de novembre. Tres estudis de becaris de la Universitat Rovira i Virgili permeten a l'exportadora de cítrics Agrofruit obrir nous mercats als països bàltics. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha congelat els impostos i les taxes municipals, a excepció de la taxa d'escombreries i l'IBI, que les ha abaratit. Servei de vigilància al Fangar per evitar robatoris a les muscleres. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La descontaminació del pantà de Flix avança a un ritme adequat, segons el govern espanyol. Així ho responia ahir la nova ministra de Medi Ambient, Rosa Aguilar, a una pregunta del senador Pere Muñoz. Respecte al cabal ecològic per al tram final del riu, Aguilar no hi va fer cap referència. Josep Roges, de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, la nova ministra de Medi Ambient, Rosa Aguilar, exposava ahir dimarts que les tasques de descontaminació del pantà de Flix avancen a un ritme adequat i segons el programa previst, paraules textuals, després de que s'hagin incorporat les mesures de seguretat recollides al pla acordat entre l'Estat i el govern. La ministra va fer aquestes declaracions responent a una pregunta del senador d'Entesa Catalana del Progrés, Pere Muñoz. Escoltem a Rosa Aguilar.
Señoría, los trabajos de descontaminación del embalse de Flix en estos momentos avanzan a ritmo adecuado y según el programa previsto, una vez que, como bien sabe su señoría, se han integrado las obras y medidas de protección y seguridad recogidas en el plan de restitución territorial acordado el pasado mes de marzo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. En definitiva, señoría, las tareas en el interior del embalse se están llevando a cabo, comenzaron en enero, están en marcha, la acompasamos con la ejecución del plan de restitución territorial y le diré que vamos a cumplir todo y cada uno de nuestros compromisos y que vamos a realizar una obra de restauración medioambiental que será sin duda referente en Europa.
Aquestes eren les paraules de la nova ministra, Rosa Aguilar. Després d'escoltar-les, el mateix Muñoz assenyalava que la resposta de la ministra no va aportar cap dada nova i que l'única que va manifestar durant la seva intervenció és que les dues grans preocupacions mediambientals dels ciutadans del tram final del riu de l'Ebre són el cabal ecològic i els treballs de descontaminació de l'embassament de Flix. Precisament aquest és el tema que més preocupa la plataforma en defensa de l'Ebre. El seu portaveu, Manolo Tomàs, assenyalava ahir, segons publica el diari El Punt, que el moviment social està a l'expectativa pels canvis dins del Ministeri. A més, Espinosa es prioritzava més l'agricultura. Sembla que Aguilar podria tindre més sensibilitat ambiental, apuntava Tomàs. Aguilar, recordem, i com hem escoltat, es va limitar a afirmar que les obres avancen a ritme adequat segons el programa establert, on es va interessar per l'estat d'una obra que ha qualificat com la restauració mediambiental més important que s'està fent a Europa, i hem escoltat que així ho afirmava. Abans de recordar que els treballs han començat aquests anys després de 6 anys de l'anunci i de més de 100 anys de contaminació química.
Els municipis començaran a rebre els 10 milions d'euros del Fons d'Industrialització a partir del 15 de novembre. L'Agència de Suport a la Competitivitat, H10, del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa, començarà a transferir als municipis a partir d'aquest pròxim dia 15 de novembre els 10 milions d'euros del Fons d'Industrialització aprovats en els pressupostos generals de l'Estat del 2010. L'emissió de les respectives resolucions permetrà materialitzar els projectes acordats per la Comissió per a la industrialització de les Terres de l'Ebre, com la compra de les naus de l'EAR a Roquetes, entre d'altres. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, i la subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès, es van reunir amb representants municipals per informar-los sobre el procediment. En la reunió hi van participar alcaldes i representants dels ajuntaments de Tortosa, Amposta, Gandesa, Roquetes, Flix i els consells comarcals de la Ribera d'Ebre i Baix Ebre. Els tècnics d'H10 van exposar als participants el procés pel qual aquesta entitat transferirà als municipis i ens comarcals els 10 milions del Fons d'Industrialització, inclosos en els pressupostos generals de l'Estat d'aquest any 2010. Segons el delegat del govern, la previsió és que a partir del dia 15 de novembre H10 comenci a emetre les resolucions per a cadascun dels projectes, que són els següents: l'adquisició de les naus de l'EAR, la dotació d'aigua i gas al polígon Catalunya Sud, l'electrificació de l'Oriola i l'antena tècnica a Amposta, la planta de valorització energètica de residus al Montlló, l'ampliació del centre d'empreses de Flix i la construcció del viver empresarial de Gandesa. En la reunió hem repassat l'estat dels projectes i la feina feta fins ara i ens sortim amb el convenciment que podrem executar tots els fons fins al termini previst, va explicar Salvador, tot recordant que els projectes s'han de completar el 31 de desembre del 2011. En cas que hi hagi retard, l'Estat dona una pròrroga de 6 mesos per a finalitzar l'inversió. Aquest serà el cas de Catalunya Sud, atesa la complexitat de fer arribar al polígon les grans dotacions d'aigua i de gas previstes, atès que cal salvar altres infraestructures que es veuran afectades.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tres estudis de becaris de la Universitat Rovira i Virgili permeten a l'exportadora de cítrics Agrofruit obrir nous mercats als països bàltics. L'empresa tanca un acord per distribuir 1,2 milions de quilos de fruita amb una cadena de supermercats gràcies a una beca de 3.000 euros anuals. L'empresa exportadora de cítrics Agrofruit ha aconseguit tancar un acord de distribució amb la cadena Màxima, la més important dels països bàltics, formats per Estònia, Letònia i Lituània, gràcies als estudis de mercat elaborats per tres estudiants empresarials de la Universitat Rovira i Virgili en el marc d'una beca de 3.000 euros anuals entre la companyia i la universitat. Ens amplia aquesta notícia des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Tomàs. Gràcies al treball dels estudiants, Agrofruit exportarà enguany 1,5 milió de quilos de taronges i mandarines a un dels mercats europeus emergents on no tenia una presència regular i espera ampliar la xifra als 3 milions de quilos en pocs anys. Des de la URD asseguren que l'experiència permet als estudiants conèixer el món laboral abans d'acabar els estudis. La informació aportada en cadascun dels estudis, un per cadascun dels tres països i elaborats pels estudiants d'empresarials Laia Moreso, Manel Risa i Juan Carlos Muñoz, ha estat vital per l'exportadora de cítrics a l'hora d'identificar no només les oportunitats de negoci i l'estat dels mercats, sinó a l'hora d'identificar i dirigir-se als clients potencials. Tota aquesta feina els ha permès tancar amb l'acord amb Màxima, segons reconeixia el gerent d'Agrofruit, Xavier Guarner. De moment, en els moments d'elevada demanda, tardor i hivern, posa un camió al dia. En èpoques de més baixa demanda serà un camió a la setmana. Fins a aquests moments, l'exportadora de cítrics no tenia acords de comercialització establerts amb aquests països. Havíem entrat de forma no regular i a través d'intermediaris, explicava. Bona part dels 65 milions de quilos de cítrics de les Terres de l'Ebre, així com els 3 milions de quilos que importen a l'estiu des de Sud-àfrica, Argentina o Uruguai, amb els quals treballen, van a parar als mercats centre i nord europeus. La voluntat d'Agrofruit, però, era obrir-se camí en els nous països de l'est incorporats a la Unió Europea més recentment, explicava Guarner, que també és membre del Consell Social de la URB de les Terres de l'Ebre. Cal recordar que l'estudi analitza la situació econòmica dels consumidors, del mercat, de l'oferta i la demanda dels preus i les millors formes de comercialització, així com un estudi de punts forts i febles. Les conclusions apunten a unes bones expectatives de consum, tot i la situació econòmica de crisi, el menor poder adquisitiu i les majors desigualtats econòmiques. Així ho indicava Guarner. L'escoltem.
És una informació que és molt difícil, has de dedicar moltíssimes hores a poder obtindre-la. I per a mi, te puc dir que jo el treball, les conclusions del treball les he rebut aquest estiu. I d'aquest estiu a ara, o sigui, en dos mesos, he tingut tanta informació, tan bona, que ja m'ha permès trobar la cadena que volia escollir, anar en l'argument que podia anar i començar a treballar. O sigui que ha sigut, ha sigut com una autopista a l'objectiu que teníem d'interès. I per tant, encoratjo a tothom perquè ha sigut una peça supervaluosa.
Un cop tancat l'acord amb Màxima pels cítrics, Agrofruit no descarta convertir-se en el seu proveïdor de fruites i verdures des de l'estat espanyol als països bàltics.
L'Ajuntament de la Ràpita congela els impostos i les taxes municipals, a excepció de la taxa d'escombreries i l'IBI, que s'han abaratit. Aquest és el tret més rellevant de les ordenances fiscals del 2011. Des de Ràdio Ràpita ens porta aquesta informació Núria Subirats.
L'Ajuntament de la Ràpita abaixarà la taxa d'escombraries i l'IBI i congelarà la resta de taxes i impostos. És el més rellevant de les ordenances fiscals del 2011 que el consistori rapitenc ha aprovat en l'últim ple amb el vot favorable dels socialistes i d'Iniciativa, del Partit Popular i d'Unió Municipal de Catalunya, l'abstenció de Convergència i Unió i únicament Esquerra Republicana hi ha votat en contra. La proposta contempla per a l'any vinent una reducció del 15% en la taxa d'escombraries i d'un 13% en el tipus de l'IBI, que passarà del 0,75 actual al 0,62. L'alcalde del municipi, Miquel Alonso, assegura que amb aquesta mesura s'ha buscat beneficiar la majoria de població i compensar l'increment del valor cadastral de fa 3 anys.
No és la primera vegada que l'Ajuntament reduïix les seues taxes, els seus impostos, sinó que hi ha que dir que des de l'any 2003 pràcticament han estat quasi totes congelades i l'única variació que hi ha hagut ha sigut una variació que no ha sigut culpa de l'Ajuntament, que és la variació de l'IBI en la valoració cadastral que se va fer en el seu moment. Però en el que significa el catastre en si, sí que pugen els valors cadastrals, però l'aportació a l'Ajuntament de la Ràpita mengua. Mengua perquè l'any 2007 estàvem en un 0,82 i l'any 2008-2009 comencem ja a aplicar, el 2008 se comença a aplicar la nova valoració cadastral, al 2009 baixem, al 2010 tornem a baixar i al 2011 tornem a baixar. I de cara al 2012, mentre no hi haga la nova revisió, el govern municipal tindrà que tornar a baixar precisament per a que a una gran majoria de gent, que són els que no tenen un patrimoni excessiu, els vaiga sortint poc més o menys com estan pagant ara. Claro, als altres que tenen un patrimoni molt més gran els pujarà més. D'ahí que optem per una taxa o un preu públic que va lligat completament a l'habitatge, com és les escombreries, anar rebaixant i d'esta manera fem una repartició més equitativa, que a més això beneficia hotels, restaurants, bars, etc.
El govern municipal ha planificat una rebaixa progressiva del tipus de l'IBI fins al 2012, quan està prevista una nova revisió cadastral, prevista o almenys sol·licitada. I, de fet, en el proper plenari s'intentarà aprovar una moció que reclami la Direcció General del Cadastre que faci una nova revisió al municipi. L'objectiu és que la proposta sigui consensuada per tots els grups municipals que ja han demanat aquesta revisió en diverses ocasions i per mostrar que la reclamació és unànime per part de tot el consistori. Pel que fa a la nova proposta d'ordenances fiscals, el portaveu del partit majoritari de l'oposició, Joan Martín, de Convergència i Unió, va definir l'abstenció del seu partit com un vot de confiança al govern, però lamentant que aquesta rebaixa del tipus de l'IBI fins al 0,62 no hagi arribat fins ara.
El tema que tenim és que tenim uns valors cadastrals altíssims. Se va fer una revalorització cadastral en el moment en què el mercat estava més alt, seguint uns criteris per a mi poc realistes, i malgrat que els hi fem 50.000 propostes per tal de baixar el tipus, no ha sigut fins enguany quan ara han fet una proposta del 0,62. El que més m'ha sorprès és que ara fan una projecció del 2011 cap endavant i ara sí que proposen una baixada important dels tipus, una baixada important de la taxa d'escombraries, han aplicat un tipus més baix que el de l'any passat i, per tant, nosaltres els hem donat aquest vot de confiança que suposa l'abstenció.
L'únic grup que no ha donat aquest vot de confiança al govern ha estat Esquerra Republicana, que ha votat en contra. Defensa que la nova proposta d'ordenances no són suficients per compensar els valors fiscals aplicats en els anys anteriors. Davant el vot contrari d'Esquerra, contrasta el vot favorable del Partit Popular i d'Unió, que veuen amb bons ulls els nous paràmetres fiscals proposats pel govern. Tot i això, no s'estan de titllar-los d'electoralistes davant la proximitat dels comicis municipals.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem ara a Deltebre perquè estigarà en funcionament un servei de vigilància al fangar per evitar robatoris a les muscleres. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
El port d'Illa de Mar i la badia del fangar tindran un servei de vigilància amb l'objectiu de reduir el nombre de robatoris de què són víctimes els aqüicultors i que els ha portat a muntar ells mateixos un servei de guàrdia. Així ho anunciava divendres l'alcalde de Deltebre, que va explicar que a partir del gener contractarà un vigilant a la badia i que el juny se n'afegiria un altre. Un servei que s'ha pactat amb la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, la Direcció General de Pesca i els cossos de seguretat. De fet, els vigilants del fangar hauran de comunicar a la policia local de Deltebre, als Mossos o a la Guàrdia Civil si observen algun moviment sospitós. Gervas Iaspa, alcalde de Deltebre.
Hem de dotar, si volem que el sector vagi com ha d'anar, un dels principals objectius és acabar amb el tema dels robatoris. Per aquest motiu, ens han compromès, entre tots, a posar un sistema de vigilància que dependrà directament de la Policia Municipal de Deltebre per acabar d'una vegada en tots aquests impediments que van sorgint al llarg de molts d'anys en quant als robatoris que sofreixen tant les bateies com sembrats d'almeja, de grúmol o de queaguen, que normalment són esquilmats més d'una vegada per autèntics professionals del tema. Per tant, per intentar que hi hagués seguretat, que és la que hi ha que haure a les badies, l'Ajuntament, juntament amb la Direcció General de Pesca, i el sector, ens ha posat d'acord per a dotar una plantilla de vigilants rurals, amb el qual això significa, doncs, bueno, si més no, un compromís ferm de tots els sectors, de totes les parts, perquè això pugui ser, sigui una realitat a partir del gener.
D'altra banda, el director general de Pesca, Martí Sans, va explicar que Medi Ambient ja ha donat el vistiplau al projecte de reforma del port de l'Illa de Mar de Deltebre. El següent pas serà la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament, Política Territorial i Pesca per executar unes obres que tenen un pressupost de més de 4 milions d'euros. El director general també avançava que Deltebre cedirà uns terrenys per instal·lar al municipi un centre de transformació del peix fresc.
Hem anat treballant per aconseguir allò que ens hem posat com a objectiu a la zona de les badies, i concretament, en aquest cas, a la badia del Fangar. Nosaltres vam dir que el port Illa de Mar s'havia de millorar, perquè realment ho necessita i ho mereix. Varen fer un projecte, aquest projecte ha fet el seu recorregut, l'últim escull, entre cometes, que teníem era el vistiplau de Medi Ambient, també el tenim, i en aquests moments el projecte està a punt d'execució. Un projecte que, al tractar-se d'un port, hi ha també implicada política territorial. I jo hi vaig parlar amb el secretari de Política Territorial, el senyor Manel Nadal, i em va dir que endavant, que ok, i que hi hauria de, que amb un conveni política territorial, pesca, juntament, es tiraria endavant, aquest projecte podria tirar endavant. És un projecte molt important per a la gent de les badies, és molt, un projecte molt important pel Delta i per la zona, i per Deltebre per descomptat. Per què? Perquè forma part d'aquesta estratègia que anem portant conjuntament tots plegats de millorar la qualitat dels nostres productes, de millorar, incentivar l'economia de la zona i també de fer que aquesta zona del Delta, que té unes potencialitats enormes, algunes ja estan aconseguides i altres encara per aconseguir, es converteixi amb aquella expressió que jo vaig dir fa anys, quan jo vaig començar director general, que això havia de ser la joia de la corona.
Es tracta d'un projecte molt esperat pels aqüicultors que consistirà en millorar l'accessibilitat i el paviment, el dragatge del port, la instal·lació d'una grua per a la càrrega i descàrrega i la construcció d'uns 25 magatzems on els musclaires netejaran la producció, així com una zona d'exposició i venda de musclos i ostres.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
diversos carrers cèntrics de la ciutat d'Amposta s'estan remodelant. Cal destacar la que fa referència a un dels carrers més transitats com el Miquel Granell, o les obres que s'han de començar i que suposaran la nova connexió entre el carrer Mestre Sunyer i la nova guarderia de la Sequieta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Doncs efectivament, així és, l'Ajuntament d'Amposta està realitzant un seguit d'obres fonamentals per al centre de la ciutat, a més del pàrquing soterrat. Darrerament han començat les obres de millora del carrer Miquel Granell, una de les artèries principals de la ciutat. Aquesta obra doncs serà fonamental per al trànsit i per al comerç, que juntament amb la que unirà el carrer Mestre Sunyer amb la guarderia de la Sequieta, una obra llargament reivindicada. Són algunes de les obres importants de les que em parlava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, després d'un cap de setmana en la que s'ha produït la inauguració de dos equipaments culturals importantíssims, com ha estat l'Arxiu Històric Comarcal i el Centre d'Art Visual d'àmbit territorial, bé, Amposta continua, com ha fet tota la legislatura, millorant la pell de diferents carrers de la ciutat, sobretot aquells carrers que afecten o bé, per una banda, la xarxa bàsica de circulació, o bé en aquells carrers que formen part del comerç de ciutat, un poc de la zona centre, per intentar no solament millorar la pell, sinó fer més confortable passejar per aquells indrets. Som conscients de que això, inicialment, mentre es realitzen les obres, comporta una sèrie de molèsties tant als veïns com als possibles usuaris, clients dels comerços, però estem convençuts que un cop això estigui acabat, si millorarà una zona d'Amposta que anirà molt bé per a tots els comerços que estan ubicats en aquells indrets. I això no s'acaba aquí, sinó que properament també començarem a altres obres, a altres indrets, com pugui ser la urbanització de la plaça que quedarà al costat de l'Arxiu Històric Comarcal, o bé una nova fase del carril de bicicleta, o també l'arranjament i urbanització definitiva del passeig canal que va des del carrer Mestre Sunyer fins a la llar d'infants La Sequieta. Per tant, Amposta en aquest moment està en moltíssimes obres i ja dic, repeteixo una vegada més, espero que els ciutadans disculpin aquestes molèsties, però estem del tot convençuts que una volta estiguin això acabada, la ciutat d'Amposta lluirà moltíssim tots els seus carrers.
Ferrer ha recordat també que l'Ajuntament d'Amposta vol fer aquest esforç per tal de millorar la pell de la ciutat, però també per impulsar el comerç i la imatge del centre de la vila.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament d'Alcanar ha començat a elaborar un inventari de les edificacions rurals del seu terme municipal. Domènec Ramal ens amplia aquesta informació des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Efectivament, bona tarda. Un dels objectius d'aquest projecte és el d'establir les condicions d'ús i d'ordenació de les edificacions per tal de poder recuperar-les o preservar-les. L'Ajuntament ha començat a elaborar aquest inventari d'edificacions rurals del nostre terme municipal amb l'objectiu que forme part d'un catàleg específic de planejament urbanístic. Es tracta d'un requisit establit per la mateixa llei d'urbanisme. El Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals té per objecte identificar aquestes masies i aquestes cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que en determinen la preservació i la recuperació al nostre municipi. Els objectius bàsics en són quatre. D'una banda, el primer, identificar masies i cases rurals que hagin de ser reconstruïdes o rehabilitades. El segon, justificar les raons que determinen la seva preservació i o recuperació. El tercer és el de donar impuls al sòl no urbanitzable i el quart, en recuperar el patrimoni històric i arquitectònic del municipi. El procés d'elaboració del catàleg consisteix primer en una recopilació de tota la informació existent a l'Ajuntament respecte a masies i cases rurals i en un exhaustiu treball de camp per identificar tot el sòl no urbanitzable del municipi. Posteriorment, es procedirà a una anàlisi de les dades i a la redacció del document. Un document que constarà d'una memòria, una normativa i una fitxa per cada element catalogat. En total s'han trobat aproximadament al nostre terme municipal un miler de masies susceptibles de ser incloses en el catàleg per les raons establertes per la llei d'urbanisme. El conjunt de masies i cases rurals que es poden trobar en el document és molt variat, des d'antigues i modestes cases de prat fins a edificacions residencials datades amb anterioritat al 1956. Com dèiem, per cada edificació es redactaran unes fitxes on apareix la descripció de la casa i de la seva situació geogràfica. També es farà una descripció de l'edificació, de l'entorn paisatgístic i de l'estat de conservació, així com la possibilitat d'ampliacions, canvis d'usos o característiques dels habitatges. Abans de començar a elaborar aquest inventari, tècnics de l'empresa Agroxarxa, l'encarregada de la seva elaboració, han mantingut ja diverses reunions amb els tècnics de l'Ajuntament, que són els que estan col·laborant amb la localització i les primeres enquestes als propietaris de les construccions en aquesta tasca.
El grup Òptic Indo tancarà la fàbrica de Tortosa. El grup Òptic Indo ha decidit tancar la fàbrica de muntures d'ulleres de Tortosa, on treballen 31 persones. Així ho ha inclòs en el seu pla de viabilitat després de que fa mesos va presentar un concurs de creditors. Els sindicats van fer ahir una assemblea informativa a la fàbrica de Tortosa en què es va explicar a la plantilla els plans del grup Òptic, que preveu acomiadar 294 treballadors a tot l'estat. Encara no coneixem els detalls de l'expedient d'extinció de contractes d'Indo, va manifestar el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador. L'empresa podria presentar l'expedient de suspensió de contractes a principi de la setmana que ve. Fonts sindicals han explicat que les indemnitzacions als treballadors podrien ser de 20 dies de sou per any treballat, unes indemnitzacions que serien a càrrec del Fons de Garantia Salarial. De fet, Indo ja va presentar un expedient per tancar la fàbrica de Tortosa a principis d'estiu, però l'empresa el va acabar retirant sense donar explicacions. Al cap de poques setmanes, la multinacional va presentar el concurs de creditors. A més de la reducció de plantilla, Indo ha anunciat que vendrà les fàbriques d'ulleres de Tailàndia i la Xina. L'empresa té un deute de 50 milions d'euros. I ens n'anem ara a l'Ametlla de Mar. Compte enrere per a l'elecció de les pubilles 2011. En aquests dies acaba el termini de presentació de les candidates per part de les entitats de les noies i nenes que vulguen ser damiseles. Ens informa des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
La regidoria de festes ja ha preparat tots els actes festius que formen part de la Candelera 2011 i, sens dubte, no pot haver-hi festa sense la presència imprescindible de les pubilles. Per això, en aquests dies, totes les entitats han rebut una carta convidant-les a presentar les seves candidates a ser pubilla major i infantil. Les entitats tenen de temps per fer-ho fins al dia 5 de novembre. Les entitats que presentin la seva candidata només han de fer arribar al despatx de la regidoria, a la segona planta de l'edifici de l'Ajuntament, el full d'inscripció que s'adjunta amb la carta degudament omplet, juntament amb la fotocòpia del DNI. Si les noies no el tenen, poden presentar la partida de naixement i una foto recent. L'edat de la pubilla major és com a mínim de 17 anys i la pubilla infantil és d'entre 7 i 8 anys. La persona que representi l'entitat ha d'estar empadronada per força a l'Ametlla de Mar. Teresa Callao, regidora de festes.
Bueno, un any més ja, ho tenim tot preparat per a que el pròxim dia 20 de novembre, esta vegada molt aviat, farem l'elecció de les nostres pubilles grans i els quintos, la presentació dels quintos i quintes. Ho hem volgut fer en antelació perquè la gent ho pugui gaudir més bé, perquè si ho fem al desembre, pues, entre les festes nadalenques que hi ha i molta gent que se'n va fora, pues, és una miqueta així gelat. I així, d'aquesta manera, elles també tindran més temps de gaudir de les festes i més tranquil·les. Ho fem a les 8 de la tarda del dia 20, per a que elles disfruten el dia, vaja, disfruten de la nit, puguin anar a sopar i puguin estar amb els seus amics. Trobem també que és una hora molt bona, perquè així tothom pot vindre. I després, doncs, un demà, dia 21, serà l'elecció de les nostres pubilletes petitetes, que també tindran els seus pallassos, les seves activitats, com tenen cada any. Vull dir, esperem que siguin unes festes molt maques, que les xiques vinguin molt guapes com han vingut sempre, i bueno, més que res se fa per a que la nostra joventut del poble vegi que pensem en ell i per ell també hem preparat una sorpresa, que això de moment encara no es pot dir.
El local social de la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa serà l'escenari, com sempre, de la presentació de les damiseles.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya organitza aquest diumenge a Ascó una gran manifestació en contra del magatzem nuclear. La Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya ha convocat per al proper diumenge, dia 7 de novembre, una gran manifestació contra la possible ubicació del magatzem temporal centralitzat a Ascó. La marxa començarà a les 11 del matí i pretén demostrar al govern espanyol el rebuig que genera el projecte a la Ribera d'Ebre a banda de pressionar a Convergència i Unió i al Partit dels Socialistes de Catalunya per tal de que s'oposin amb fermesa a la instal·lació nuclear. Tanmateix, el proper divendres ja podria conèixer la ubicació definitiva del magatzem temporal centralitzat. I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar en tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.